Benvingudes i benvinguts un dia més a l'informatiu de la UPB. Tornem una setmana més carregades de novetats.
Així és, Carla. La setmana passada la nostra companya Laura ens va contar sobre el Dia del Llibre i just avui acaba la Fira del Llibre de València. Has anat algun dia?
Sí, vaig anar aquest dissabte passat. Hi havia molta gent i bon ambient. Em van donar molts marcapàgines per a la meva col·lecció. Que, per cert, sabies que este any ha sigut en homenatge a Estellers?
És que Estellers és un gran referent per a la literatura valenciana i crec que podríem passar-se un informatiu sencer parlant d'ell. Però bé, deixant a banda la Fira del Llibre i el nostre Estellers, donem pas a les novetats d'aquesta setmana.
Informatius UPB.
Pau, Laia, què podeu contar-nos?
Ciència diversa UPB. El passat dijous 3 de maig es va organitzar aquest projecte que busca impulsar eixa visibilitat del col·lectiu, que malgrat tots els avanços, encara el 72% de les persones LGTBI no mostren la seva identitat en aquest àmbit científic. Diverses associacions que participen en aquesta activitat busquen crear una xarxa de referents científics, donar veu a la diversitat de gènere i sexual. Arriba una nova edició del concurs de Filtesi. Com el seu propi nom indica, aquesta lliga pretén defensar una tesi doctoral en un fil de Twitter amb un màxim de 20 tuits. Evidentment, aquesta manera innovadora s'ha de realitzar adequant-se a aquesta xarxa social. Els participants hauran d'utilitzar un llenguatge senzill, col·loquial i proper a tots els usuaris de l'aplicació. El concurs es desenvoluparà entre les 00 del 1 de maig i les 23:59 del 7 de maig de 2023. Pots trobar més informació de les bases per participar en la web de la UPB. L'investigació del Caprurcual. Els resultats d'una investigació marítima impulsada per la UPB han demostrat, gràcies a unes tècniques de monitoratge acústic passiu, que la presència del rorqual comú pot ser present durant tot l'any, no sols els mesos estivals. Eduardo Velda, responsable del projecte científic, afirma que s'han observat més de 150 exemplars de rorqual comú passant cap al sud de les zones d'observació, de la costa de Dénia i del cap de Sant Antoni, entre els mesos d'abril a octubre. Aquestes balenes, gràcies també a l'ús d'unes tècniques fotosensibles, s'han detectat que estan migrant cap a l'oceà Atlàntic. En aquesta investigació han participat diverses associacions, com l'Institut d'Investigació per la Gestió Integrada de les Zones Costaneres i l'Institut de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia de la UPB, experts en les àrees d'ecologia, oceanografia costanera i acústica submarina.
Recordem que des del 27 de març es poden sol·licitar les beques de caràcter general per al curs acadèmic 2023-2024 per a estudiants que cursen estudis postobligatoris. El termini per a sol·licitar-les està obert fins al 17 de maig del 2023. És molt important que sol·liciteu la beca ara, encara que no sapigueu segur quins estudis realitzareu el pròxim curs o fins i tot si no sabeu si estudiareu, ja que després no es concediran nous terminis. Perquè al mes de setembre podreu corregir aquesta informació entrant de nou en la sol·licitud.
Moltes gràcies, Laia, per informar-nos sobre les ajudes per als nostres estudis.
És molt important tindre-ho en compte per a que no se'ns passi el termini.
Exacte. Continuem ara amb el nostre campus, Gandia. Què ens portes, Laia?
Avui es celebra al campus de Gandia, a les sales de conferències 1 i 4, la jornada de Digipesca, anomenada Les organitzacions de productors de peix i altres estratègies de comercialització de productes de la mar. Durant la trobada, les i els ponents convidats parlaran sobre el procés de creació de les OPP, què són i en què consisteixen, les accions, els perfils professionals i el paper de la responsabilitat social corporativa, RPC. A més, es presentaran casos reals i els primers resultats obtinguts del projecte. La jornada finalitzarà amb una taula rodona on representants de diferents cofranies debatran entorn de la qüestió com es pot millorar la comercialització del producte pesquer.
Què coses més interessants que ens contes, Laia?
Totalment. Has escoltat alguna cosa sobre cultura?
Sí, per lo vist, el Coi està de moda.
Com que de moda? Voldràs dir que en el Coi és la setmana de la moda, veritat?
Ei! ¿Y yo qué he dit?
Bueno, mejor que nos explique Alejandro.
Cultura. La primera setmana de la moda aplega el coll. Va donar inici ahir, 4 de maig, amb unes masterclass by Itech Gerum, on es tractaran temes com I+D+I, economia circular i el reciclatge en el sector retail, on el glamour i el disseny no varen faltar. També és organitzar un mercat ambulant de moda sostenible, organitzat per els grups de generació espontània, Texdència i Prunes Lab. I avui, 5 de maig, l'agenda de la Setmana de la Moda ens ofereix diverses activitats. De 11 a 1 i mitja es faran tallers en els col·legis sobre moda i sostenibilitat amb monitors. A més, a les 7 donarà inici la passarel·la per a triar el millor dissenyador jove del País Valencià del certamen de Ande al Cercle Industrial d'Alcoi. I per a aquells apassionats de la música, el pròxim dimecres 10 de maig a les 5, a l'Auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, ens oferiran un concert del grup de càmera de la UPB, dirigit per Francisco Valero i acompanyat d'una sessió de videoart realitzada a distància per persones usuàries de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València i l'Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i altres demències de Canals. L'entrada és lliure fins completar l'aforament, però per aquells que no puguen acudir, es retransmetrà en directe. I a Can Dia, la UPB organitza Estructures Volants, de José María Iturralde. La sala d'usos múltiples del campus de Can Dia acollirà, del 4 de maig fins al 23 de juny, l'exposició. Estructures Volants és una de les sèries més representatives de la trajectòria de l'artista, composta per la creació de milotzes, estructures lleugeres, significatives estèticament, capaces de volar amb energies naturals com és el vent. A més, una altra de les seves estructures, homenatge a Velázquez, tornarà a volar el dissabte 13 de maig per establir diàlegs amb el cel i fluir amb els elements naturals que ofereix l'entorn marítim de la platja de Can Dia, com són el vent, la llum i el color, els núvols, les ones o la bromera del mar.
Ah, val. Ja entenc el que volies dir.
Seguim, com cada setmana, amb Laura, que ens contarà sobre el cineclub.
Bé, qui tingui aquest cap de setmana una estona per passar-se pel Jardí de Vives a València, que sàpiga que encara està en peu la Fira del Llibre. Podeu passar-vos fins el diumenge. I ara anem pel cineclub. El pròxim dijous, el cineclub ens porta 4 lleons, una comèdia negra que és el primer llargmetratge de Christopher Morris. Aquest conta la història de 4 amics musulmans a Gran Bretanya, que decideixen un dia convertir-se en terroristes. Mentre que dos d'ells es dediquen a entrenar-se en un centre kamikaze al Pakistan, els altres dos es dedicaran a ensinistrar corps bomba. Aquests 4 joves patètics s'adonaran molt prontament que no era tan fàcil ser jihadista, i és que ells tenen en contra la seva pròpia torpesa. Si vos havíeu veure aquesta sàtira de l'extremisme islàmic des d'un humor molt anglès, dijous 11, en l'aula 10, a les 10 de la nit, al campus de Gandia.
Quantes coses que organitza la UPB!
Sí, és cert, però no sé si podrem anar a moltes, perquè els exàmens es tenen...
Agobiadetes, sí. Mira, d'això mateix es parlaran ara Carles i Juan a la tertúlia, l'estrès que ens causen els exàmens.
Doncs que no es parli més. Acabem aquest informatiu amb la secció de tertúlia. Fins la setmana que ve.
Adeu.
Molt bon dia, Carles. Avui estem així amb una situació especial. Avui venim d'actors de mètode. Per què, diràs? Perquè venim d'un examen i anem saturaíssims. Per això venim ja en el cap que ens vol rebentar de 3 sí. hores que hem estat d'examen.
Tenim el cap com un bombo, hem fet trabajo de campo, que es diu, uh-huh. I la veritat, jo, te ho estava dient abans, és que el mes de maig se m'està fent, o sigui, portem 5 dies i se m'està fent molt llarg para lo que és el mes.
I preguntaràs, per què actor de mètode? Perquè venim d'estrès, venim d'una setmana que ja no hem pogut més, i després un examen de 3 hores clavats en una aula sense parar d'escriure.
Sí, exacte. Ens ha pillat l'informatiu este en... entregues de treballs, exàmens, que segurament li està pillant a tota la universitat, o sea, a la Universitat de la Politècnica, a la Universitat de València, també li ha pillat en exàmens, i la veritat, l'estrès... Què opines de l'estrès, Juan?
O sea... Que...
A veure, què si vas a opinar, la veritat?
Si es comença a parlar sobre l'estrès, la meva vida és un estrès. Treball, yeah. Estudis, intentar tindre un poc de vida social, és un continu estrès de... Literalment, Carles, tinc que tindre un horari per a quadrar-me, per a poder tindre temps per a prendre'm un cafè. es que si no, no me dona la vida.
¿Eres de las personas que se planifica hasta la hora de ducharse?
No volia fer-ho, jo sempre he sigut una persona de molt de fluir, però la meva situació ha anat evolucionant fins al punt en el que he tingut que crear-me un horari molt estricte per a poder aplegar a tot, perquè si no ho fera, no aplegaria tot. Al final, si vol... Jo també sé quin és el preu de voler treballar i estudiar a la vegada, i significa que estos moments de descans possiblement se convertisquen en moments d'estudi o adelantar treballs. Així que moltes vegades tens que dir-te, bueno, al final mentalment necessites un moment de descans, per tant et tens que marcar, tens que dir, vale, pues vaig a estar estudiant dos horetes, vaig a fer entretant, vaig a fer un treball i tal, per a poder despejar-me, i a una hora concreta tinc que fer-me un cafè. O tinc que eixir a la terrassa. O li dic a un amic, baixem, peguem una volta al carrer, a la manzana i tornem. Però al final, jo crec que també te fas, no? Tens que anar fent uns horaris i unes estructures, perquè si no, jo de veres no aplegaria a res.
No, clar, això està clar. O sea, jo sempre dic que la millor idea és anar a la platja a passejar. A mi m'encanta anar a la platja...
Bueno, romantitzar.
Romantitzar la teva vida en aquests moments de descans. O sea,
m'encanta.
Jo amé el romantitzar la vida i anar a prendre cafè, pareix que no, però a mi m'encanta. I estic intentant aprendre a anar a sales a fer més cafès i la veritat,
sí.
Un 10, eh?
Jo estic també començant a pensar en mi i per a mi.
Exacte.
El fet de que bueno, al final estem parlant d'estrès, podem vincular un poc a l'ansietat. A mi me donava ansietat, per així anar a dir-ho, el tindré que eixir a soles a fer una activitat, perquè estem molt acostumats a tenir que fer-ho tot en companyia o haver sempre acompanyat. I per primera vegada, i t'ho puc assegurar en els meus 23 anys de ma vida, he eixit a prendre'm un cafè a la platja, en una cafeteria, mentre llegia un llibre.
Pues la veritat és que això és molt valent, perquè jo encara jo crec que no podria fer-ho.
Però el problema és... O sea, te sents molt valent i jo crec que ajuda molt per a començar a guanyar confiança a tu mateixa.
Exacte.
Cert és que la primera experiència que tens és guai si me miren i què és el que diran de mi,
yeah.
Què fa un tio llegint un llibre en la platja, ui, que parguela, que...
S'arriba a la conclusió que n'hi ha que romantitzar la vida,
sí,
la veritat.
Sí.
I tindre el teu moment per a descansar i respirar la teua ment i no fer absolutament res. Que la veritat, els moments de no fer res estan molt bé. Vull dir, són necessaris i tot el món mos fa falta. No sé. Preferis fer exercici o anar a la platja?
Sense dubte, anar a la platja.
Buah, jo penso que també.
O sea, no és que diga que no me serveix cap per a res l'exercici.
No, però descanses més la teua ment.
Sí, però o sea, jo després d'un dia de mil coses, el que més m'apetís és anar al gimnasi, cansar-me i a plegar a casa, tindre que fer més coses i dir-me vull anar a dormir. No. No, prefereix que anem a la platja, a veure l'atardeixer o qualsevol cosa i, jo què sé, poder descansar un poc més la teua ment i estar més preparat quan tornes.
Jo crec, està bé.
És important? Anem a fer una cosa.
Vale.
Anem a donar els comfort...
Comfort place... Para descansar.
De la UPB.
Vale, me pareix superbé.
On diries que està el comfort place del COI?
Del coll, jo penso que igual la cafeteria.
La cafeteria? O anar-se'n a uno d'estos ponts.
Un mirador.
O un mirador.
Buah, me pareix superbé.
Jo ho veig ideal.
Sí.
Poder veure la naturalesa, perquè al final el coll està plena de muntanyes, de naturalesa...
És molt bona.
De
I l'aire que es respira, super...
Totalment.
Exacte. En València.
En València, jo diria... Poca broma, però... Els jardins on la gent se fa pícnics i se senta per a passar la vesprada, per a mi és un comfort place. O sea... Pense que és un lloc on pots compartir espai, o sigui, pots tombar-te en el césped i prendre l'aire o simplement ficar-te a parlar amb altres persones.
Exacte. A mi m'agrada molt el jardí que n'hi ha davant de la ciutat de les Arts i les Ciències, que és on està el riu,
sí.
Que ahir la gent se posa en les toalles i tot, i la veritat és que s'està superbé. O sigui, jo allí n'hi ha hagut algunes voltes que he anat en els meus amics, perquè, claro, jo no visc en València, però quan he anat en els meus amics s'està de categoria, la veritat.
Me pareix ideal aquest lloc. Corre l'aire, està fresquet, tens bones vistes...
I per descansar la ment de no estudiar, pues perfecte.
Perfectament. I a Gandia?
Ui, jo a Gandia... No sé, eh? Pense que o la platja, el passeig de la platja, o m'agrada molt el port.
Vale, sí. Però la part del port...
On vas cap al far.
Vale, el caminet dice...
El caminet dice que tens la playa, el cotatge de paixells, tot.
Sí, sí, sí. Jo també opino el mateix.
Sí. També m'agrada molt en el port que estan els bars davant... Que, bueno...
Sí, sí, sé on
ja
és.
Saps quin és, no? Sí, pues, és. I se m'agrada molt.
Jo pense que també la Marshall és un bon lloc on anar a...
Sí. Pense és que... lloc per a disfrutar.
Sí, d'anar a fer-se un... És rotllo com el que estàvem parlant de València, però sense edificis alrededor, és tot naturalesa.
Exacte. Tens patos.
Tens patitos.
Sí.
N'hi ha que anar amb cuidado, no es dones pa, que si no te seguissin i et comencen a...
Sí.
Te volen mossegar. No és una experiència pròpia. Sí. Parlant de l'estrès, me donen pànic els patos.
Serà per la Marçal?
No.
No, què va. Bueno, una altra cosa que hem après, bueno, jo que estic intentant aprendre, és aprendre a dir que no. Què opines d'aquesta frase?
Crec que és per el que vaig a la meva psicòloga encara, per seguir aprendre a dir que no.
És que aprendre a dir que no me pareix tan important, perquè si dius que sí a tot, no aplegues. Jo penso que no aplegues.
Fiques fronteres sobre els teus límits i sobre el que vols aplegar i el que no vols aplegar mirant per tu. El no és el mirar per tu.
I que no te menge el FOMO. No sé si saps què és el FOMO.
No sé, no tinc ni idea què és el FOMO.
El FOMO és fear of missing something. Ajá. En plan, por a perdre't algo.
Vale.
O sea, vale. En València seria por a perdre't algo. I és que tu necessites fer una activitat, però igual els teus amics o una altra persona està fent altra cosa que tu dius, ostres, igual passa algo que me ho estic perdent. O si dic que no a este treball, pot ser que diga, buah, és que m'estic perdent el tindre ixa experiència laboral o ixa experiència de treball, saps?
Pense
que està molt relacionat.
No, jo acabes de dir aquesta paraula i explicant-me-ho, he vist tota la meva vida passar per el meu switch. O sea,
sí.
He vist. O sea, no és que tot això, tota la meva vida se base en voler aparentar o voler no perdre en situacions, però sí que és de veres que moltes vegades sents que, ai, si no vaig a este lloc, perdré
l'oportunitat. Igual després no me tornen a cridar.
Exacte, en el tema del treball. O si deixo d'anar a prendre una cervesa amb els meus amics, ja, jo què sé, a lo millor comences a muntar-te la pel·lícula i de repente dius, ja, no, a lo millor no compten en mi per a fer un plan 100%. Tal. O, i és com sí. Que n'hi ha moltes situacions que fan que te'n paranoies i que al final prens decisions que no van per tu, sinó per els demés.
Exacte. O sea, yo en guany lo que me ha pasado también ha sido que pues la gente de fiesta y a mí no me apetía ir de fiesta porque en guany estoy muy casero y yo decía, ostras, es que me vas a perder algo o después no van a contar en mí para venir a casa o anar a aprender algo, pero es que realmente no pasa, o sea, el único que te lamenta en eso eres tú y ni hay que aprender a decir que no porque es priorizarte.
Es la tua propia frontera.
Sí.
Tú pones los límites de tu vida.
Qué bonita frase, ¿eh? Multi Instagramer.
Sí, sí. Bueno, ya, Tumblr. De la vieja escuela. Tumblr.
Literal. Vale, una otra cosa que me parece súper importante para combatir el estrés es dormirme.
No me pasa.
¿No te pasa?
No me pasa. Hoy siempre dormí 3 horas.
Ya, que... Es que hoy era día intenso. Pero ni hay que dormirme. Tú, no. De normal, la tengo a mitjana de horas que dormir.
5 horas. La nueva mitja son 5 horas.
Sí, hombre.
Y 3 de trabajar a saco.
Sí. Estàs bien.
No me dona la vida pa més.
Has de... Això n'hi ha que mirar-ho, eh? O sea...
Jo crec que també el meu cos... O sea, no estic dient que siga positiu, és molt negatiu. S'ha adaptat a dormir 5 hores. I al final, què passa? Que després, quan aplega un fin de setmana, un dissabte, un diumenge,
vols descansar.
Tinc lliures, si puc. I clar, a la millor me fas 12 hores un dissabte.
Yeah.
I el diumenge dormint me faig 12 hores més. Què passa? Que tinc tant de cansanci acumulat que és que, per molt que dorga 14 hores, vaig a seguir dormint el dia següent 12
perquè
hores més.
Perquè estàs
encara cansat. I el dia següent vaig a seguir dormint 12 hores
exacte.
Més.
Exacte. Jo la veritat és que el tema de dormir sí que... Ara, en guany, estic donant-lo molt bé. O sea, jo me recordo en segon de batxillerat que no vas dormir absolutament res perquè l'estrès... Jo anava també en el conservatori alhora i...
Ostres.
Era tot, pues, una massa d'estrès. Però en guany sí que ho estic jugant superbé, intento llitar-me sempre a les 12 com a molt tard i alçar-me pues, a l'hora que tinc a classe, però intentar dormir les meves 6 horetes o 7. Recomanen 8, però bueno, 7 està bé per a estudiar.
Però un estudiant està ideal, eh?
Està...
I massa, diria jo.
Pues sí, la veritat és que sí, perquè ara en el mes de maig jo crec que poc anem a dormir.
Sí, la situació dels estudiants ara és basar el teu temps en estudiar, anar a classe i acabar tots els treballs.
Ja, però la recompensa val la pena. Un estiu de categoria, la playeta, no?
Sí, la veritat és que sí.
Clar que sí.
Bueno, qui té l'oportunitat de tindre platja?
Bueno, però anem a mirar quant de temps portem. Que t'ha llenat això. Mario i Moixés, ¿cuánto tiempo llevamos? 10.
10 soles.
10, quan hem de fer?
Fem un poc més. Podem parlar millor sobre la situació de batxiller, ja que ho ha relacionat, vale. Sobre la gent que padeix tant d'estrès en les fetges d'exàmens i donar com uns consells. Jo no m'ho he viscut, però...
Vale, pues jo te conto la meva.
En fi.
Pues preguntant tu sobre batxiller, vale? Mario i Moixés, entramos aquí.
I ja que estaves parlant un poc sobre les poques hores que dormies en el batxiller i això, m'agradaria que ficar sobre la taula la situació que padeixen molts estudiants de batxiller amb l'estrès.
L'estrès de batxillerat és molt gran. O sigui, Al final, jo parlo des de segon de batxillerat, que és el més recent, perquè primer al final jo vaig coincidir en el Covid i no tenia tanta càrrega lectiva i estrès, però en segon de batxillerat va ser fatal, perquè veus que hi ha assignatures que no arribes a temps, perquè no, la càrrega lectiva no entra en el període que n'hi ha un examen en juny que saps que va decidir el teu futur, o sigui, va decidir el teu futur, al final no el decidís, però en aquest moment jo recorde un estrès, la paraula pau, evau, selectivitat, i tots els dies en classe. Des és com, en el teu cap està, tinc que treure la nota, tinc que treure la nota, tinc que treure la nota. I jo, que estava en segon de batxillerat i no sabia el que volia fer, era, necessito treure la millor nota per poder entrar en la carrera que vull. O sigui, és... Jo recordo anar a classe... Teníem la setmana d'exàmens, que era dilluns i març i dimecres, i teníem tots exàmens complets. I aquesta setmana, sense poder dormir, del estrès que me generava pensar que si no provava un examen o no treia una nota, no podia anar a selectivitat. I era com estar sempre al 100%. No sé si tu t'ha passat igual en el grau.
Jo no he fet batxiller, jo vinc d'un grau superior. Sí que és de veres que la meva va ser molt més senzill a nivell de que jo tenia la nota mitjana de tot el superior i en fer dos assignatures optatives ja tenia prou nota en el meu cas per a poder accedir a la universitat per la nota mitjana que tenia. Sí. Això. Però sí que és de veres que descomponent un poc tot el que has dit, veig que...
Similituds
i sobretot la pressió del sistema educatiu que te dona.
Sí.
De voler aplegar la competitivitat que existís. Jo veig la meva germana, i la meva germana està obsessionada en treure les millors notes, sí, en aplegar a la en poder aplegar a fer la carrera universitària que uno vol. I al final va entrant tot en un bucle, un peix que es menja la cua, no? De jo m'esforci i me pressioni molt més per a plegar a notes més altes, i això fa també que altres persones vulguin competitivitzar entre elles, encara que no es coneguen, però al final també fa que, per exemple, la nota mitjana puja,
claro,
i cada vegada siga més inaccessible,
sí,
per a persones, per exemple, que puguin tindre perfectament un mal dia, o que tinguin, exacte, una falta de concentració, o que...
És que el tema del mal dia és que te pot pillar i ja l'has liat.
Total.
És que te la caga tot. També n'hi ha que dir que moltes persones, igual, no sé si és el cas de la teva germana o el meu tampoc, la veritat, però tenim un poc d'estrès generat pels pares, pense jo. O sea, vull dir, que els pares pensen que volen tindre el millor fill, i igual el fill no arriba, i el teu fill no és un científic o un artista i vol ser graduat en dret, o no vol fer dret i vol ser graduat en enginyeria de telecomunicacions.
Restaurador, per exemple.
Exacte. No? Entonces, com que aquest estrès que genera el que estos pares estiguen inculcant allò que jo crec que igual també afecta molt en el tema de les notes i tal. O sea, és que no sé com hilar-ho.
Sí, però... al final és un món molt gran que parla... O sea, cada persona té una situació diferent, ja siguen els pares, exacte, la pressió social, la pressió que uno se fica, el voler aplegar a un lloc i no poder, o... Jo què sé, també suposo que... O sea, personalment pense que les notes universitaris ara estan infladíssimes.
Sí.
Infladíssimes. I fique sobre la taula que estic segur que també ha sigut part del Covid.
Sí.
En el Covid se van inflar les notes moltíssim. Sí. Ara el que està fent és que n'hi ha una pressió el triple de gran
en entrar,
que faig que la gent no pugui accedir a aquest tipus de, claro, notes. A mi me vingui de milagre tenint en compte de que jo tenia un 9 i pico de la nota del superior. És a dir, jo, a millor havent fet batxiller, no haguera plegat ni a un 8.
Ja.
És que me pareix...
El tema de la nota de tall és un tema complicat.
És un tema a tractar a universitat, si no s'estàs, sí, sentint.
I has parlat de la pressió que s'exerís uno mateix. Sí. Eres autoexigent,
molt, tu? Moltíssim. Moltíssim. Sí. Jo tinc els punts de la... O sea, no pense que n'hi hagi una perfecció.
Sí.
Sent que la perfecció és un límit que tu te fiques a tu mateixa, perquè res és perfecte. Però si jo me implante, per exemple, a mi mateixa, límits. És a dir, jo sé quines són les meues capacitats, jo sé que jo puc aplegar a un nivell d'estrès o a un nivell, al millor, artístic o tècnic, jo sé que això i això ho sé fer. I jo sempre me vaig a autoexigir, a plegar hasta dalt, perquè jo sé que puc.
Ja.
Aleshores, jo sóc molt crític i exigent en mi mateixa, perquè jo sé que puc aplegar a moltes coses i sempre vull aplegar a aquest punt. Entonces, claro, Aleshores, tot i aquest procés fa que costi més o que tinga que implicar molt més de temps o ganes, inclús esforç, per a poder aplegar ahí.
Claro.
I tu?
A veure, jo sóc... Pues que no sé si sóc autoexigent, sinó que m'agrada que les coses se facin ben fetes. No sé si això és autoexigència.
També, diria jo.
Però sí que necessito que les coses estiguin ben fetes, que, com he dit abans, i si n'hi ha algo que no me pareix ben, tinc que canviar-ho. Vull dir, intento canviar-ho per tots els mitjans. O sigui, jo crec que al final sí que... Però crec que tots som un poc autoexigents, no? O sigui...
Jo penso que també.
Sí. A veure, ser conformista igual també és un poc d'autoexigència, perquè dius, necessita plegar al mínim. Saps?
Sí.
Que l'autoexigència jo crec que té que estar en totes... Val, no?
Sí. No. O sigui, a veure... Vols que tallem així?
Sí, tallem.
Vols retomar-ho des d'algun punt?
No. Donde veáis, Mare Moisés, os quiero. Vale, i què fem? Tallem
crec que acabaria ja.
Sí. No, jo crec que sí, que al final som autoexigents tots. Que, per tant, mos genera estrès.
Sí.
Conclusió.
Conclusió, deixeu d'estressar-se, no?
Deixeu d'estressar-se. I si, bueno, com a conclusió, anem a posar un plan que faríem esta vesprà per a desestressar-me.
Jo vaig a ser realista, no vaig a complir este plan.
No, claro, jo tampoc.
Quatre reunions, una gravació esta vesprada, un rodatge, i no me dona la vida, però, no,
però
en el món fictici
sí.
Podria funcionar.
Què faries?
Comencem per la romantització que hem parlat al principi?
Vale. Jo aniria a fer-me un cafè a sales en música de Ludovico Einaudi. És bona, això.
Vale. Està molt bé. Jo... Mira, te vaig a dir, antes estava... més a favor d'anar a passar una estona a la platja, però m'apetís agafar els patins i anar a pegar una volteta per la platja en els patins ficats.
Oye, pues superbien.
Yeah. I després, com m'agrada tant el suc, me prendria un suc.
Ai, sí.
Un suc natural de taronja.
I una dutxeta, una peli...
També, això també, la dutxeta
claro,
també.
Claro, però una dutxeta peli i ja...
Que avui ja toca moño.
Al sobre. Pues bueno, xics...
Sí, fins així sí. Diríem que hem acabat avui la tertúlia, no?
Sí. No passeu molt d'estrès. I adeu.
És una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So.